Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Uno de los mejores restaurantes turcos de Barcelona, Anatolia Doner Kebab Grill, en las Ramblas de Barcelona 40. Teléfono 663-691-621. 663-691-621. ¿Te apetece vivir una experiencia turca en las Ramblas de Barcelona? Restaurante turco Anatolia. El amor y la pasión de la comida turca en el corazón de Barcelona, en las Ramblas 40. Restaurante Anatolia Doner Kebab. Ven y disfruta de original comida turca.
Vols participar en el Nadal solidari amb els nens i joves malalts de càncer? Vine al Christmas Market de la Fundació Enriqueta Vilavecchia. Articles de regal i manualitats i un bosc màgic amb activitats per nens. Del 28 al 30 de novembre a Casa Capell, Rambla de Prat 27. Més informació a marketsolidari.com. T'hi esperem, perquè poder comptar amb algú és la màgia que ens uneix a tots.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts, benvingudes a una nova edició d'Església d'Urgell. Com saben, el programa de Ràdio Estel que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per sintonitzar-nos. Per avui hem preparat el recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies. També una entrevista, en aquest cas amb mossèn Ignasi Navarri, vicari general i conciliari diocesà de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Amb ell volem conversar sobre la propera rebuda que la diòcesi farà de les relíquies de Santa Bernadeta, per tal de celebrar l'any jubilar de la Santa amb motiu dels 175 anys del seu naixement i els 140 de la seva mort. També respondrà a una de les preguntes de la secció Preguntes que ens fem sobre un dels nostres col·laboradors habituals del programa. L'Àlex Alsina és el capdavant dels controls. Maria Marín, qui els està parlant, dirigeix i presenta Església d'Urgell. De seguida ens hi posem. I comencem amb el recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies. La solemnitat del Sant Crist de Balaguer es va celebrar el dissabte 9 de novembre al Santuari Basílica amb una missa solemne que fou presidida pel nostre arquebisbe Joan Enric Vives i concelebrada pel capellà custodi del santuari, mossèn Pau Vidal, l'arxiprest de la Noguera, mossèn Joan Pujol, i per una quinzena de sacerdots i dos diaques. El santuari queda ple de gom a gom de fidels i devots del Sant Crist. A l'Eucaristia va assistir-hi el paer en cap de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, i la Corporació Municipal de Balaguer. També les religioses clarisses del monestir del Santuari del Sant Crist i els membres de l'Associació d'Amics de la Muntanya del Sant Crist. A la seva homilia, l'arquebisbe posà sota els peus de la sagrada imatge del Sant Crist de Balaguer tots els sofriments i creus de tantes persones, especialment els malalts, els ancians, els que viuen la solitud, els presos, els perseguits i els més pobres. Dos infants amb els vestits tradicionals catalans i dos adults van presentar les ofrenes de l'Eucaristia, que fou solemnitzada per l'Orfeó Balaguerí. Després de la celebració, l'arquebisbe i els preveres, així com les autoritats i els fidels, passaren a adorar l'estimada imatge del Sant Crist i en acabar es feu la tradicional processó amb les autoritats cap a la plaça Mercadal, on va tenir lloc el ball dels Dolç Gegants i els Capgrossos. En acabar aquesta part més festiva, un vermut compartit de germanor va animar la plaça Mercadal. També el dia 9 de novembre l'arquebisbe Joan Enric va visitar a la tarda les dues comunitats de religioses consagrades de la ciutat de Balaguer. Va estar amb les germanes clarisses del monestir del Sant Crist de Balaguer, de qui va rebre informació sobre la seva comunitat, actualment de 10 germanes. Després es dirigí a visitar la trentena de religioses de la residència de les germanes missioneres, filles de l'Immaculat Cor de Maria, amb qui va dialogar llarga estona, animant-les en la seva bellesa i en les seves xacres a renovar el seu fiat a Déu, pronunciat el dia de la seva professió religiosa, i que ara, després de llargs anys de lliurament virginal, pren una dimensió nova de creu i d'esperança. Aquesta comunitat està formada per una trentena de religioses jubilades, ancianes o malaltes, amb un gran esperit de pregària i de joia, per tot l'amor dedicat a Déu i als germans. El Festival de Música Cristiana Canòlic Music es va presentar dimarts passat, dia 12, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra, en una roda de premsa en la que van ser presents mossèn Pepe Xisbert, delegat d'ensenyament de la diòcesi, i per la consellera d'Afers Socials del Comú de Sant Julià de Lòria, Francesca Barbero. Van anunciar per aquesta setena edició del festival un canvi de forma, encara que mantenint la unió entre música i espiritualitat. Amb el lema Atreveix-te, sigues tu mateix, el Consell de Joves, que ha participat en la coordinació de l'activitat, vol fer reflexionar als participants sobre la influència de les xarxes socials en les seves vides, particularment, i en la societat en general. El divendres, dia 22 de novembre, hi participaran en horari lectiu els alumnes de primer i segon d'ESO de les tres escoles confessionals d'Andorra i de la Salle de la Seu d'Urgell. L'endemà i durant tot el dia i part de la nit, el festival s'obre a tots els participants a partir de tercer d'ESO. Els concerts es realitzaran al centre esportiu divendres a la tarda i dissabte a la nit. Aquesta edició comptarà amb la participació del disc jockey Garden, disc jockey Nira i Cesc, vocalista del grup guanyador de la primera edició del Dona't a conèixer del Canòlic Music. Destaca la participació de Miki Núñez. Miki va participar en el concurs Operación Triunfo del 2018 i va representar a Espanya al Festival d'Eurovisió d'aquest any 2019 amb la cançó La Venda. La música també tindrà un pes important en l'Eucaristia de dissabte a la tarda, doncs es recupera l'esperit gospel amb el grup català Vocal Groove per omplir la també renovada església parroquial de Sant Julià de Lòria, d'espiritualitat i vivència cristiana. El nostre bisbat d'Urgell acollirà dels dies 23 al 25 d'aquest novembre, o sigui dissabte, diumenge i dilluns vinents, les relíquies de Santa Bernadeta, unint-se a un projecte internacional organitzat des del Santuari de Lourdes per tal de celebrar l'any jubilar de la Santa amb motiu dels 175 anys del seu naixement i els 140 de la seva mort. Volem conversar sobre aquest esdeveniment amb mossèn Ignasi Navarri, que és vicari general i també conciliari diocesà de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Bona nit, mossèn Ignasi.
Molt bona nit.
Gràcies per ser aquí.
Un plaer.
Li demanaríem, primer que tot, si li sembla, per què aquesta visita de les relíquies de Santa Bernadeta a la nostra diòcesi i per què venerar les relíquies d'un sant?
La primera pregunta, per què les relíquies? Perquè de cada 10 pelegrins que van a Lourdes, al santuari, només una acaba anant a Nevers, on hi ha les restes de Santa Bernadeta. I, per tant, és una petició que s'ha fet moltes vegades, fins i tot s'ha fet a nivell més així oficial, si un dia perquè Bernadeta, després de les aparicions que han sigut a l'any 1858, Bernadeta entra com a religiosa a les Germanes de la Caritat de Nevers i la destinen a la Casa General a Nevers. I, per tant, allí mor i allí rep sepultura. Llavors, a Lourdes, al santuari on hi ha hagut les aparicions de la Bernadeta, allí hi ha un reliquiari. Però la distància entre Lourdes i Nevers és bastant, potser són 800 quilòmetres, i és una petició que s'ha fet de que les relíquies, com un dia vam tenir el goig de tenir a les nostres diòcesis les de Santa Teresina de Lisieux, es va demanar, sobretot ja ha tingut molt interès Itàlia i més encara Espanya. I per tant, el bisbe de Lourdes ha accedit a aquesta petició i aquest any 2019, com heu dit, amb motiu d'aquests aniversaris del naixement i de la mort, les relíquies de Santa Bernadeta durant l'estiu han visitat diòcesis d'Itàlia una quarantena i tot el mes de setembre, octubre i fins a mig desembre visitaran la pràctica totalitat de les diòcesis d'Espanya. Cada diòcesi les tindrà 3 dies. A nosaltres ens corresponen aquests dies que heu indicat, del dissabte 23 al diumenge 25.
Per què l'Església vol que venerem també les relíquies d'un sant? Per què ens apropen? Què ens diuen aquestes relíquies?
L'Església ho ha reconegut sempre des del principi, encara el Concili Vaticà II reconeix que atensar-te a les relíquies d'un sant és atensar-te a la seva vida, atensar-te a l'exemple i al missatge, la intercessió del sant, sempre i quan això d'aquí també tingui una justa mesura i sigui fet tot amb dignitat. Per tant, atensar-se a venerar a la vida, algun objecte d'un sant, és sobretot atensar-te a l'exemple, a l'ensenyament i a la intercessió d'aquest sant, en aquest cas, d'aquesta santa tan humil i tan senzilla, i també a la vegada tan propera, en el cas de Santa Bernadeta, tan propera a la vida de la nostra diòcesi.
Quin recorregut, doncs, faran a la nostra diòcesi i quin programa se n'ha fet per l'ocasió?
Està molt ben, molt ben organitzat i cada diòcesi tindrà la presència de les relíquies 3 dies que després no seran tants. Arriben sempre allà al migdia. Nosaltres les rebem a Balaguer el dissabte, dia 23, a migdia, al santuari del Sant Crist de Balaguer. Allí seran rebudes i ja exposades a la veneració fins a les 5 de la tarda. Aquell dia confiem en que tota aquella part més sud del bisbat s'hi podrà atensar. Allà a les 5, més o menys, hi haurà el trasllat de les relíquies a la catedral, on confiem que seran rebudes al moment de començar la missa vespertina de les 8. Ja hi haurà la missa que les venerarem i després també farem un acte marià en honor de Maria i de Santa Bernadeta. Això seria el dissabte 23. Uh-huh. El diumenge dia 24 coincidirem amb la celebració, ho farem coincidir amb la celebració anual de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, que es feia sempre o aquest últim diumenge de novembre o el primer de desembre. Enguany ho farem aquí a la Seu i, per tant, a les 11:30 del matí la catedral ja estarà oberta des de les 10 per poder-les venerar. Però a 11:45 hi haurà la missa solemne presidida pel senyor bisbe amb la presència de tots els membres de l'Hospitalitat Diocesana de Lourdes i també la comunitat parroquial, doncs, de la Seu d'Urgell. A l'acabar la missa farem per l'interior de la catedral una processó amb les relíquies de la santa i després anirem al seminari a continuar l'assemblea diocesana. Les relíquies continuaran a la catedral i llavors ja hi ha la missa de la una, que també seran venerades. A la tarda, a les 5 de la tarda del diumenge, hi haurà un rosari més solemne a la catedral i després ja ens unirem a la missa capitular i abans amb les vespres de la nit, que també seran venerades. I així seria el diumenge. I el dilluns al matí les traslladaríem a la llar de Sant Josep, on s'hi celebra cada dia la missa, a 8:45 del matí, i allí els ancians que no hi han pogut atansar la catedral es podran tenir a casa, a la residència, i amb la missa, presidida també pel senyor bisbe en principi, donarem ja per acabada la presència de les relíquies a la diòcesi, que serin traslladades a Lleida perquè les puguin rebre, com nosaltres hem fet, a les 12 del migdia.
I aquest trasllat com es fa? Ve algun representant?
Sí, està molt ben organitzat, eh? Molt ben organitzat i amb molta dignitat, perquè la urna sempre algú em pregunta què conté l'urna. Ara algú ha parlat d'algun vestit, però la informació que jo tinc és que, perquè el cos de Santa Bernadeta es manté incorrupte a Nevers, eh? Quan va ser beatificada el 1925, em sembla, i canonitzada el 1933, el cos de Santa Bernadeta apareix incorrupte. I sembla ser que en algun moment de l'exhumació, o de l'any 25 o del 33, se li extreu una costella que seria la relíquia. Uh-huh. Està molt ben custodiat, molt ben preparat, és un personal que es cuida de fer aquest trasllat amb total dignitat i seguretat.
Uh-huh. Mossèn Ignasi, no estaria de més la gent que ens escolta, ben segur que coneix la persona de Santa Bernadeta, la seva història, etc. Però li demanaria que rememorem Santa Bernadeta i la seva història, ni que sigui breument, perquè estem a ràdio. Ens agradarà molt que ho faci.
Santa Bernadeta és tot un missatge, tota la seva vida. Ens hem de situar, doncs, a l'any 1844, quan ella neix a França, al sud de França, Lourdes. Lourdes és una població que en aquell moment ja té uns 3.000 habitants. Eh? És una població que té una parròquia amb identitat, que té comissaria ja de la policia, té aquell gran castell. Per tant, Lourdes, hi ha una mica el perill amb aquest missatge de Lourdes de fer-lo un puntet massa reduït i com si res. No tant. Lourdes no és tan insignificant en aquell temps. Hi ha molins de blat i, per tant, té una certa vitalitat. Ara, aquesta família de Santa Bernadeta, una desgràcia li segueix a l'altra. I, per tant, el missatge de Santa Bernadeta és una noia humil, una noia malalta, una nena, doncs, que per la seva condició social és més aviat considerada poc, és ella l'escollida per la Mare de Déu per ser la qui, 4 anys després de la proclamació del dogma de la Immaculada, que ha sigut el 1854, és ella qui l'any 1858 rep aquest anunci de Maria. Per tant, Lourdes i Santa Bernadeta, en resum, avui és un missatge de família unida, de família que enmig de la pobresa es pot continuar tirant endavant, enmig de que els senzills són els escollits per Déu i enmig de que a la vida, fins i tot com Santa Bernadeta, enmig de la malaltia es pot arribar a servir com ella va fer Nevers. Ella va dir que la seva missió dintre de l'Església era ser una malalta que ajudaria els altres malalts. Uh-huh. Per tant, és un missatge senzill que pot dir molt avui, després d'aquests 175 anys encara, al nostre món i a la nostra Església.
La darrera curació atribuïda a la Mare de Déu de Lourdes, reconeguda per l'Església, és de l'any 2014 o 2018?
Fets extraordinaris a Lourdes.
Sí. Ja que parlem de fets extraordinaris.
Fets extraordinaris a Lourdes, des del 1854-1858, que hi ha la primera aparició, potser fets extraordinaris són més de 7.000. Molts, mils. Sí. Ara, reconeguts potser són 60 o 70, no són més. És un procés molt i molt estricte i, per tant, és molt estricte, Sí, potser sí. Arriben ara als 80 perquè hi ha tots uns processos, Un dels últims, no sé si és exactament l'últim, l'últim és un cas, si tinguéssim temps, aquest és molt, molt lloable, perquè és una persona que ha anat al matí a la gruta i allí, com a malalt, ha parlat amb un altre malalt. I ell diu que ha resat molt per l'altre. I llavors acaba la jornada i a la nit, estan a la seva residència, és l'hora del rosari i ell diu que hi vol anar. I llavors hi vol anar i hi va. I estan allà, torna a recuperar tota la mobilitat. Però ell no ha resat per ell, per curar-se ell, sinó que ell diu que ell va resar per l'altre, perquè el va veure com més amb dificultat d'acceptar la malaltia. Perquè hi ha algun malalt que la seva l'accepta molt, tenint ni més l'accepta més, algú tenint ni poc l'accepta molt poc. I, per tant, ell, resant per l'altre, obté ell la guarició.
No deixa de sorprendre'ns, Lourdes.
I aquests són els miracles que veiem físics, Però després hi ha molts miracles interns, matrimonis que s'han donat un altre temps de confiança.
Sí, sí, sí.
Seminaristes que han decidit la seva vocació, gent que ha passat un moment que ha fet morir un vici i ha fet néixer una virtut. Lourdes, no s'hi sap, vull dir. La mobilitat és el més visible, però no és l'únic que existeix, tampoc.
Molt bé, doncs li agraïm moltíssim tota aquesta explicació i esperem en Deler aquestes relíquies i tota la gràcia que ben segur que portarà per la nostra diòcesi.
Sí, jo només com a crida final, si el dia 23 tots els que viuen més a prop de Balaguer poden anar, és una ocasió única, això no ho tornarem a tenir, no s'hi sap mai, però difícilment ho tornarem a tenir. A Nevers nosaltres hi vam anar com a bisbat l'any 2008, però són molts quilòmetres d'aquí, és un dia d'anar, un dia d'estar i un altre dia de tornar. S'hi pot anar, sí que s'hi pot anar, però tampoc tan fàcilment no. I llavors, quan tindrem les relíquies aquí a la Seu d'Urgell, si des d'Andorra, si des del Puigcerdà i tota aquesta part més nord del bisbat s'hi pot fer present, aprofitem-ho perquè podem obtenir gràcies, no ho dubtem.
Sí. Mossèn Ignasi Navarri, vicari general de la nostra diòcesi d'Urgell i conciliari diocesà de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Gràcies. Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Entrem ja a la secció preguntes que ens fem sobre i avui ens acompanya el nostre col·laborador, mossèn Xavier Parés, que és el delegat de litúrgia, pastoral sacramental de la nostra diòcesi d'Urgell. Bona nit.
Bona nit.
Gràcies per ser també aquesta nova temporada
amb
nosaltres.
Molt bé, tornem-hi.
Sí, i teníem una pregunta per a vostè. Quins passos o quines etapes i quina formació calen per a esdevenir prevere, o sigui, el sacerdoci ministerial?
Home, com totes les carreres, la formació per ser prevere requereix un temps, i un temps llarg, no un temps curt, sinó una mica de preparació. La primera cosa que s'ha de tenir és vocació. Per poder arribar a ser prevere, vocació. Un que no té vocació al sacerdoci, a la vida religiosa, doncs que no comenci perquè no acabarà, o si acabarà malament. Per tant, la vocació, que és la crida que Déu li fa, que ell sent aquestes ganes, aquest desig de poder ser prevere, de poder fer el bé, de poder servir a l'Església, de poder ajudar la gent. I llavors, una vegada un se sent amb aquesta vocació, doncs ja s'ha de respondre amb aquesta crida. És Déu que et crida i tu hi respons. Si hi respons, llavors comença una etapa llarga de formació. I aquesta etapa llarga de formació pels preveres és el seminari. el seminari o les facultats de teologia que hi han per preparar i donar la formació deguda, tant intel·lectual com humana, com també espiritual, no? Per poder ser una persona madura, per poder ser un prevere preparat per enfrontar els problemes i les dificultats de l'Església del seu temps, del moment actual, no? Per tant, formació al seminari, i aquesta formació ha de ser humana, per tant, una formació de que siguis una persona ben educada, una persona com cal, una persona que ha madurat humanament, i que pots donar un sentit a la teva vida. Després, aquesta formació de ser també intel·lectual s'ha d'estar preparat. Normalment hi ha sempre 2 anys de filosofia com a fonament per la teologia, i després hi ha els 3, de vegades 4 anys de teologia, no, per estudiar doncs totes les assignatures pròpies de teologia, com és la teologia fonamental, la teologia dogmàtica, com és la litúrgia, com és la moral, com és la Bíblia, tota la formació teològica per un prevere estigui ben preparat en la ciència pròpia de l'Església i del presbiterat. I llavors també una maduresa espiritual. Lògicament, en els seminaris, en les cases de formació, hi ha els directors espirituals que t'ajuden, hi ha els formadors que t'ajuden, hi ha els temps de pregària, hi ha l'Eucaristia diària, hi ha les meditacions, hi ha la litúrgia de les hores, tot això també et va fent madurant espiritualment. Per tant, una vegada humanament, intel·lectualment i espiritualment estàs madur, estàs preparat, llavors ve l'hora que pot ser prevere, però t'ha de cridar el bisbe. La crida del bisbe és fonamental. Si el bisbe no et diu res, doncs malament. Vol dir que no necessita o que no ets prou capacitat per ser-ho. Si el bisbe et crida, llavors ets escollit per l'ordenació. I aquesta ordenació també té uns passos diferents. Comencen pels principis de la teologia amb els ministeris de lector i d'acòlit, que són ministeris laicals, però que estan instituïts per aquells que volen ser sacerdots. I després ve ja al final de la carrera el diaconat. El diaconat ja forma part del sacrament de l'ordre. El sacrament de l'ordre té 3 parts, el diaconat, el presbiterat i l'episcopat. Per tant, són 4, 3 graus que es van recorregent i un cop ets diaca, ja formes part de l'Església, ja fas els compromisos de l'obediència, de l'celibat inclús, i també pues, de la pobresa, que són aquestes promeses que es fan en el diaconat, i després arriba el moment del presbiterat. Normalment el diaconat és un any que en una parròquia per preparar-te i per exercir el teu diaconat, i després ja t'ordenen de prevere i ets sacerdot.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta explicació i gràcies també per estar disponible per participar en aquesta secció del programa.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona nit. Ens trobem ja al final d'Església d'Urgell d'aquest diumenge i hem fet un recorregut per algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies. També amb l'entrevista a mossèn Ignasi Navarri sobre la rebuda a la nostra diòcesi, properament, de les relíquies de Santa Bernadeta en l'any jubilar de la Santa. Mossèn Xavier Parés, col·laborador habitual del programa, ens ha respost una de les preguntes de la secció Preguntes que ens fem sobre. Els convidem, si ho desitgen, a que sigui novament amb nosaltres diumenge vinent, aquí, en la sintonia de Ràdio Estel. Salutacions ben cordials de l'Àlex Alsina, que s'ha cuidat del programa, de la part tècnica, i de Maria Marín, qui els ha parlat en la direcció i presentació d'Església d'Urgell. Que tinguin una bona setmana. Adéu-siau.
I quan dejuneu, no feu un posat trist com els hipòcrites, que es desfiguren la cara perquè tothom vegi que dejunen. Tu, quan dejunis, perfuma't el cap i renta't la cara.
Mateu 6, 16-17.